Bon dia i benvinguts a aquest programa. Avui parlarem de com podem educar a ser feliços.
Si pensem que és el que vol tothom, la resposta és ben senzilla. Tots volem ser feliços en cada moment de la vida. Segons Ferran Salmurri, psicòleg clínic, per aconseguir-ho, hem de tenir clar que el que sentim depèn del que pensem. Per tant, si volem que els nostres fills aprenguin a ser feliços, l'assignatura bàsica és que aprenguin a pensar. I aquest és generalment el nostre error. És que ensenyem a obeir en lloc de pensar. Tots sabem que no existeix la felicitat eterna, la felicitat perpètua, però sí que existeix una manera de viure, que podem ser més feliços o una altra que potser no ho som tant. Ja sabem també que no sempre ens podem sentir igual, però hem de tenir clar una cosa, que el que sentim depèn de nosaltres i no del que passa. Tots els éssers humans desitgen gaudir d'un major benestar emocional i és possible millorar la nostra manera de pensar i sentir. Hem de tenir clar que és possible, que ho podem fer. Seria suficient per a millorar, per ser més feliços, que eduquéssim les nostres emocions manifestant-les d'una forma més proporcionada. En general, som excessius en l'expressió de les nostres emocions. L'emoció és natural i s'ha de manifestar, però sempre i quan no arribi a dominar-nos.
Són més feliços les persones que estimen? Es pot ensenyar a estimar? Com podem arribar a controlar les nostres emocions i així sentir-nos millor? De tot això en parlarem amb Ferran Salmurri, a psicòleg clínic de l'Hospital Clínic de Barcelona i de la Universitat de Barcelona. Dóna cursos de formació del professorat, conferències i és autor de diversos llibres sobre educació emocional. El que més li interessa és la felicitat de les persones i és per això que encara no es vol jubilar. Està convençut que la felicitat es pot aprendre i ensenyar i que la societat necessita i mereix millorar la seva educació emocional per tal d'ajudar a evitar sofriments innecessaris i o canviar-los en recursos millors. Bon dia, Ferran.
Bon dia, bona hora.
Doncs bé, avui parlarem a veure si podem donar alguns consells, algunes orientacions de com podem educar a ser més feliços. Ens podries dir quins són els trets principals amb els que tu definiries la felicitat?
Bueno, dues coses. Una és, em sembla que ho heu definit molt bé vosaltres, ara fa un momentet que us estava escoltant. Les persones, més que la felicitat, el que hauríem de dir és que les persones són més feliços quan ens sentim bé que quan ens sentim malament. És a dir, que parlem de sentiments. I, bueno, anem a veure què vol dir això, que podem aprendre a ser més feliços en cada moment de la nostra vida. I jo crec que és un problema de simplement intentar tenir, com dèieu, una més bona educació de les emocions. Utilitzar millor la raó i la intel·ligència per aprendre a sentir-nos més proporcionats i més adequats.
Llavors, tu creus, perquè això moltes vegades quan es parla entre la gent es diu que la felicitat no existeix o que és molt difícil, tu creus que és possible realment ser feliç i podem ensenyar a ser feliç les dues coses?
A veure, doncs respondré a les dues coses perquè és molt senzill.
Sí.
La felicitat, evidentment, és un objectiu, és un desig, que es pot ser més feliç, sens dubte. Moltes vegades ens sentim precisament poc feliços perquè no sabem fer-ho millor i ens sentim massa infeliços perquè no sabem com manegar la nostra vida i els nostres sentiments. I per descomptat, què es pot aprendre? Tot el que sentim, sigui més positiu o més negatiu, sigui l'amor, sigui l'estima, sigui l'alegria, sigui la solidaritat, o sigui la por, l'ansietat, la ràbia, la còlera, la ira, el ressentiment, l'enveja o la gelosia, tot el que sentim depèn del que pensem. I per descomptat que podem aprendre i podem ensenyar a pensar més bé del que ho fem.
I, per tant, es pot ensenyar a ser feliç?
Per descomptat, podem aprendre i podem ensenyar a pensar més bé És que tot, insisteixo que és important tenir en compte de que el problema que tenim els humans, a veure, el problema bàsic que tenim els humans és que hem progressat molt en molts aspectes. Bueno, això no és un problema en si. El problema està que no ha vingut acompanyat amb un progrés adequat de, de les nostres emocions. No hi ha hagut una adaptació. Avui hi ha estudis que demostren que les persones som tan dominats per la por ara com fa mil anys. No hem millorat en aquest sentit, perquè no hem canviat la manera de percebre la vida, la manera en què vivim. Hem canviat en moltes coses, però no passa amb això. I diríem que emocionalment som molt prehistòrics.
O sigui que el nostre pensament tampoc ha evolucionat gaire, no?
Exactament. Això és el que volia referir-me. Per exemple, jo què sé, per posar un exemple una mica així, quasi bromista, diríem, abans teníem, ara tenim por que ens atropelli l'autobús, i abans era el mamut, però és por igual. El gelos, l'enveja, la ràbia, per què? Perquè ens prenem les coses de la mateixa manera. Fixeu-vos, hem ensenyat, si parem a pensar una miqueta, hem ensenyat en els menors, en els nens, i ens van ensenyar, cada vegada que la societat ha anat progressant o ha anat avançant o ha anat canviant, hem ensenyat coses diferents, per exemple, menjar amb coberts, cosa que abans no es feia, anar amb bicicleta, conduir un cotxe, un helicòpter o fer la declaració de renda, si és que en sabem. I, en canvi, no hem ensenyat a pensar. Només ensenyem, i aquest és una de les qüestions, només ensenyem a obeir. Amb la qual convertim ràpidament, una vegada donada la norma que s'ha d'obeir, convertim la vida en un... d'una forma automàtica, amb un judici permanent. És més, i en els nens ja de seguida diem el que es porta bé, el que no es porta bé, el que s'ho mereix, el que no s'ho mereix, premiem i castiguem. Qui ens ha dit que hem de convertir la vida en un judici permanent?
Clar, és com estar dominats per la por, també, no?
Clar, estem dominats, insisteixo, bàsicament per la por, però hem estat dominats per aquestes emocions no controlades. Per què ens enfadem tant? I quasi sempre després ens empenedim d'haver-nos enfadat en excés. Per què sentim tanta ansietat en la vida quotidiana? Tanta por, tant ressentiment, tanta ràbia, tanta enveja, tanta... Simplement perquè no aprenem a pensar, no és una altra qüestió.
I aquest ensenyar a pensar... Creus que és la feina de l'escola? És feina de la família?
Jo diria que és feina de tothom. Tothom que estigui en contacte amb els nens. Perdó, és que jo crec que el primer que hem de fer és tothom aprendre per nosaltres mateixos, perquè déu-n'hi-do el que ens falta. És a dir, la manca que tenim d'un pensament adequat. Som nosaltres els primers, que cada un de nosaltres ha d'aprendre, perquè som nosaltres que volem ser feliços. Que ens volem sentir més bé que malament en cada moment de la nostra vida. I dic això perquè, si em permeteu un incís, diria, per observació, diguem-li que per experiència, poder parlar del que tinc, he vist que el 90% de la gent, dic a PAMS, no és un estudi, però el 90% de la gent no s'ha plantejat mai per a què viu. No per què, sinó per a què viu. Quin és l'objectiu vital que té. Clar, si no ens plantegem per a què vivim, simplement vol dir que vivim avui perquè ahir no ens vam morir.
Clar.
Home, jo crec que si ho pensem una miqueta estaríem tots d'acord, o quasi tothom, de que el que volem tots és sentir-nos bé, i vivim per sentir-nos bé, vivim per ser feliços, i no per sentir-nos malament.
I, per exemple, per ensenyar a pensar a casa, el més important, què seria? Que els pares parlessin molt amb els fills, que els fessin reflexionar amb les coses que fan? Quina seria l'actitud que s'hauria de tenir?
Bueno, anem a veure. Si em permets, jo diria que en aquest últim llibre que em sembla que feu referència de raó i emoció, intento explicar una miqueta el que serien els punts bàsics d'aprendre a pensar. Però sí que és veritat que hem d'aprendre a fer reflexió. Actuem, com deia abans, molt més per mandats, per ordres, per judicis, que no pas per fer raonar. quan un nano ens porta una mala notícia de l'escola, per exemple, que l'han castigat per barallar-se amb un col·lega, què fa el 90% dels pares? Doncs renyar amb el nano, és que així no pot anar enlloc, és que... Bueno, és igual, el discurs que sigui. Bé, anem a veure, si el nano ha tingut una situació difícil i no l'ha sabut resoldre millor, amb la bronca que li fem, no li ensenyem a solucionar els seus problemes d'una altra manera. Els problemes dels humans, els problemes dels nens, però també dels adults, però és igual, es deriven no de qui siguem d'una manera, es deriven del que no sabem. Ah. I quan un nano es baralla perquè no sap resoldre els seus problemes d'una altra manera, li hem d'ensenyar altres maneres de resoldre els seus problemes, sense necessitat d'enfadar-se ni de recriminar res. És a dir, quantes vegades ens enfadem perquè el nostre fill no és el que esperaven que fos, o no es comporta com nosaltres creiem que ja sap?
I tant.
Pues a lo millor és que simplement no en sap. Sempre diem que un nen inquiet té molts problemes, o té un problema per ser inquiet. I no el té per ser inquiet. No el té per lo que és. No tenim els problemes per lo que som, ni per lo que tenim. Imaginem que és tan inquiet que inclús venen i alguns col·legues meus dient que el que té és un TDAH. Perdoneu, sí, independentment de tot això, els problemes que tenim són per lo que no sabem. I un nen inquiet té un problema i és perquè no se sap estar quiet. I com se soluciona? Aprenent a estar-se quiet. No cal que anem castigant o que anem convertint la vida, insisteixo, en un judici. Simplement hem d'ensenyar el que no se sap. Això és tot.
Aquesta manera d'ajudar els nens cap a la felicitat, ajudant a pensar en nosaltres primer i ajudar-los a pensar en ells, també està relacionat amb l'estimar, no? Això, tu com ho relacionaries?
Bé, això? Home, jo penso que, a veure, els sentiments i les emocions humanes, sí. Perdoneu la redundància, però són humans, és a dir, sí. Tots tenim la capacitat d'estima, tots tenim la capacitat de por, tots tenim... Tots, i hi ha alguns sentiments que s'han de, diguem-li, que s'han d'afavorir o s'han de treballar. Per exemple, les persones podem ser, doncs, estimar més o menys, i evidentment podem ensenyar i aprendre a estimar més, i sobretot millor, perquè a vegades estimar, si no es fa bé, pot ser més negatiu o més perjudicial a vegades que una altra cosa. És estimar i estimar bé.
Clar, és necessari primer també controlar les emocions, no? I conèixer-les. No?
I l'estima és una d'elles. Tots necessitem estimar i ser estimats. Com tots podem tenir por, i a vegades, anem a veure, tenir por ja va bé, perquè ens ajuda a ser prudents quan toca. O a sentir una certa ansietat que ens porta a estar una mica actius. El que passa és que quan hi ha massa por o massa ansietat, o inclús una estima... poc adequada o no ben portada, també pot ser molt negatiu.
Uh-huh. I quines són les principals traves o dificultats que impedeixen desenvolupar aquestes capacitats? Perquè, clar, estimar, has dit doncs que ja és una cosa innata, no? Però que a la vegada es pot afavorir que el nen aprengui a estimar.
Sí. A veure, bàsicament jo diria, a veure, ja, quan diríem traves o dificultats, jo diria, a veure, sí que és veritat que hi ha algunes idees per les que anem per la vida, com deia, que són un error, que ens impedeixen millorar. Mm. Per exemple, això que deia, aquesta espècie d'hàbit o de, si em permeteu l'expressió, diria de vici que tenim, de jutjar permanentment, aquí hi ha Polinèsia, no és un problema només d'aquí, de convertir la vida en judici. Jo què sé, factors educatius absolutament nefastos, com per el fet de comparar-se els uns amb els altres, de comparar... I hi ha algunes idees dins de la nostra cultura que estan molt arrelades i que ens perjudiquen molt. Una de les idees que més ens ha perjudicat en el possible... evolució positiva en aquest sentit, en el desenvolupament d'aquestes habilitats, ha estat la idea i la creença de que els éssers humans som com som i no podem canviar.
Oh.
Aquesta sensació de determinisme biològic, d'immobilisme Pots fer el que vulguis, que tu ets com ets. Pues no és veritat, les persones canviem i canvien moltíssim.
I tu creus que la societat actual, no, tal com vivim, o sigui, ens afavoreix aquest sentiment de plenitud o felicitat del qual tots més o menys desitgem o hem de tendir?
Veuràs, és que aquesta pregunta em sembla molt interessant, però he de dir una cosa, és que no sé el que tendeix, la societat entendeix. Jo crec que ens tendeix a moltes coses, i molt diverses, no és només... És veritat, jo entenc que la pregunta va una mica encaminada a dir la manera que tenim de viure avui ens facilita el ser feliços. Bueno, veuràs, jo crec que els valors que avui encara perduren, i tinc l'esperança que això estigui canviant, de que el no plantejar-nos per a què vivim, doncs la gent, és a dir, vivim avui simplement perquè ells no ens van morir, i com que resulta que abans es morien els que no tenien calés i vivien més els que tenien calés, resulta que l'objectiu és tenir calés, i anem tots a darrere dels diners com si fos l'objectiu. Inclús fins i tot quantes vegades veiem que els pares dels fills, o que esperen, pares i mares, clar, esperen que els seus fills siguin enginyers, quan no, està demostrat que els enginyers o els llicenciats o els universitaris no són especialment més feliços que la resta dels humans. Ni, és més, ni els multimilionaris. És més, s'ha demostrat, hi ha estudis que demostren que els grans multimilionaris del món són menys feliços que la resta de gent, deixant de banda els que estan passant fam, per descomptat, els que estan a la misèria. Però aquests que avui tenim més o menys el sopar garantit, els multimilionaris són menys feliços. No són igual. Favoreix, bueno, jo crec que els valors on ens donem compte i conscienciem d'una vegada per totes per a què estem aquí, és a dir, què esperem de la vida.
Sí, potser esperem... una mica és la por, no?, que tenim tots de pensar realment què fem aquí, que de la mort, o potser és una d'aquestes coses que tendeix a la distracció, no a pensar, no? Sinó, no a pensar i a reflexionar, sinó que tendeix a distreure'ns, per dir així, no?
Sí, sí, sí. És més, jo diria que tenim molt, molt inculcat bastant a l'evitar el pensar. És a dir, obeïm o simplement ens evadim. Aquestes són dues coses bastant... Moltes de les coses que avui aquí a Catalunya ens estan passant, una de les coses que s'observa és que hi ha molta gent que no vol pensar. Perdó, dic Catalunya per dir algun
sí, sí.
entorn, no?
Sí, sí.
Però és veritat, és que obrir la ment, dedicar-se a pensar és molt cansat. Hi havia una frase, a veure si me'n recordo, una frase que deia alguna cosa així com... era de Jung, per cert, que deia pensar és difícil, per això la major part dels humans ens dediquem a jutjar o alguna cosa així, venia a dir.
Sí, sí.
És a dir, bueno, el pensar pot ser... tenim por de pensar, perquè tenim por d'enfrontar-se a el que no ens agrada, o tenir por de descobrir les coses. I clar, i això és una de les coses que més ens esclavitzen, no?
Clar. I després també potser hi ha hagut com una pèrdua de valors... no sé, sigui pel ritme de vida que es porta, sigui i que potser que també faci que no se senti aquesta plenitud o felicitat.
Jo no sé si és una pèrdua de valors, perquè pèrdua de valors vol dir que els teníem.
I
en aquest sentit a mi em sembla que no els hem tingut mai. Havien uns valors i ara hi ha uns altres. Tampoc sabria dir si són millors o pitjors.
El
que sí, crec que en molts aspectes els valors bàsics que necessitaríem estan poc treballats o estan poc interioritzats per les persones. Vull posar un exemple molt senzill. L'empatia. L'empatia és imprescindible per aprendre a conviure. Una persona empàtica és una persona que no fa assajament a les altres persones. Vull dir que ara que està... tan molt a l'ordre del dia, això de l'assajament dels nens, no? Si som capaços de pensar en els sentiments i les emocions dels altres, això ens ajuda a controlar el fet de ficar-nos amb els altres ens permet ajudar els altres i tenir cura de les coses que fem i que diem per no fer mal. Per exemple, l'empatia seria un dels principis necessaris cap a el que seria la... Bueno, aquesta societat, diguem-li, tan adulterada que tenim de la quantitat d'històries que estan als jutjats per corrupció. Si el corrupte fos empàtic, no seria corrupte. És que...
Has posar-se en la pell de l'altre, no?
Exacte.
Sí, sí.
I si un se n'adongués que quan agafa diners públics, o privats, però és igual, quan agafa el que no és seu, com provoquen els sentiments dels altres, això, evidentment, ajudaria a contenir-se. No vull dir que sigui la solució absoluta, però crec que és una de les coses que és veritat. L'empatia està aquí. L'ensenyem o no l'ensenyem? Ensenyem prou? Pues jo crec que no, perquè aquesta història de l'assajament a les escoles... dius, hem perdut valors. És que jo quan era petitó, i fa molts anys d'això, també passava.
Sí, ha sigut sempre una cosa habitual.
Clar.
Sí, sí, sí. Suposo que forma part, no, d'aquests sentiments que tenim tots els éssers humans, que necessita que pensem en ells, no?
Clar.
I que els controlem,
sí,
i
sí,
que ens adonem compte del que estem fent, no?
Sí, això som capaços, no de pensar-lo en termes d'enveja dels que els altres fan, dels diuen, del que tenen. No, no, el que ens hem de preocupar dels altres és dels seus sentiments. Una per ajudar i dos per no fer mal.
Sí,
i si això és així, ens ajuda a ser més respectuosos, més tolerants, més honestos. Pues és tan senzill com això. El que passa és que aquestes coses no les ensenyem suficient.
I per fer-ho des de casa o des dels centres educatius, tu creus que els centres educatius o les famílies conscientment, com a mínim, tenen en compte aquesta necessitat de treballar aquest tema?
Bueno, jo diré que jo estic ficat en aquestes històries, en aquests temes, des de fa molts anys, i si miro enrere, realment jo crec que hem canviat bastant. També si miro endavant diria que queda molt camí per recórrer, molt, perquè jo diria que la majoria de la gent no està prou conscienciada de tot això que estem parlant i que no es veu clarament la necessitat d'aquest tema, encara suficient. És una miqueta trist, però és així, és a dir, l'educació que estem donant en els nostres menors respecte a la que hauríem de donar, estem a anys llum. Continuem sent molt prehistòrics.
Ell ja.
Abans algun dels errors que cometem, no, en l'educació, però és que podríem fer un llibre de només d'anomenar errors de la vida quotidiana que tenim, de la manera d'educar. I moltes vegades ho fem doncs amb tota la bona intenció, però d'una manera molt equivocada. Sens dubte.
Sí, clar, és que primer teníem que ser nosaltres molt conscients, no? Fer-ho nosaltres mateixos en nosaltres mateixos.
Evident.
No? Clar, aquí està la dificultat, clar.
Per
principal.
Això el subtítol d'aquest llibre que em feia referència abans és aprendre recursos per aprendre i ensenyar a pensar.
Sí.
Primer per aprendre, perquè és que som nosaltres els adults els primers que si hem d'ensenyar, el primer que hem de fer és aprendre nosaltres.
I de tot el que ens has dit, quins serien els aspectes més bàsics que remarcaries per tal de desenvolupar aquestes capacitats?
Bueno, veuràs, de fet són moltes les coses que es poden... Bueno, moltes, són limitades, però si no, me referiria bàsicament a tres o quatre coses, com a coses puntals. Una, aprendre a pensar bé en termes generals. Tenim moltes coses positives davant, que moltes vegades no les valorem suficient. La millor manera de no sentir-te malament és sentir-te bé. Per tant, aprendre a valorar aquestes coses. La segona seria l'autoestima. L'autoestima depèn molt del que pensem de nosaltres i podem aprendre i ensenyar a pensar molt més bé de nosaltres mateixos en termes de suficiència, no de perfecció, però sí de suficiència. Tenim suficient per aprendre a estimar-nos i a sentir-nos més bé i més satisfets de qui som. Una altra seria com pensar més bé davant de l'esforç. Tots tenim tendència a evitar l'esforç, però clar, és que sempre veiem l'esforç com una espècie de trauma que hem d'aguantar i hauríem d'aprendre a sentir-nos satisfets, aprendre a pensar en termes de satisfacció i de generar-se sentiments de satisfacció de fer aquell esforç que ens convé fer. només com un exemple, que pensen tots o quasi tots els alumnes a l'hora de posar-se a estudiar? Pensen que és un motiu de satisfacció o que és un pal que han d'aguantar? I per què no ensenyem a sentir-se satisfets de l'esforç? Un altre, i molt important, i m'he fet referència abans, és l'empatia, que és aprendre a pensar en els sentiments dels altres, a tenir present. Clar que això implicaria que aprenguéssim primer i que ensenyéssim a pensar i a tenir cura dels propis sentiments. Hi ha molta gent que no sap com se sent, i molta gent que encara que ho sap no sap expressar. Però és important, perquè si no en sabem els nostres sentiments, com volem saber el dels altres i tenir present el dels altres? Bé, de tot el que he dit, hi haurien més habilitats per aprendre a comunicar d'una forma adequada. Som bastant, diria una altra vegada, el concepte de primitius a l'hora de comunicar-nos, a l'hora d'expressar. De tot això, ressaltaria dos grans conceptes. No és que els altres no siguin importants. L'autoestima ens ajuda a sentir-nos bé amb nosaltres mateixos i l'empatia ens ajuda a conviure d'una forma adequada amb les altres persones. Per això deia al principi que la felicitat és aprendre a sentir-se bé amb un mateix i en el que ens toca viure en cada moment de la nostra vida.
I de tot això que ens has dit, que és tan interessantíssim, per a tots els que vulguin aprofundir, ens agradaria que ens diguessis, que diguessis a tota l'audiència quin llibre és aquest que tu parles de la felicitat.
Bueno, de fet, n'hi ha dos llibres que són els que he escrit sobre aquests temes. L'un es diu Llibertat emocional, estratègies per educar les emocions. I el segon es diu Raó i emoció, recursos per aprendre i ensenyar a pensar. I en aquí, entre els dos llibres, trobaran, els oients que estiguin interessats, totes aquestes habilitats que hem d'aprendre, practicar i ensenyar per una vida més feliç i per un món millor.
Pues moltes gràcies, ens has deixat bocabadades,
la veritat.
Jo encantat.
La veritat és que ha sigut una entrevista molt interessant. I et volem donar les gràcies perquè el temps ja se'ns està exaurint.
De totes maneres, si tinc 30 segons, m'agradaria dir una cosa que em sembla important. A veure, no és només que les persones vulguem ser més feliços, que sí que és veritat i que ho podem aprendre i ho podem ensenyar i podem aprendre a conviure, a viure i a conviure d'una forma molt millor i més adequada, sinó que a més tenim un problema. És que fins ara el món, la vida dels éssers humans ha anat canviant amb la mesura de l'egoisme de les persones. Com hem volgut algú, hem sigut capaços d'esforçar-se per obtenir allò que volíem. I 100 milions d'egoistes han fet progressar el món. Però a la vora dels 8.000 milions d'egoistes, l'únic que fem és destruir-lo. I per tant, hem d'aprendre a controlar el nostre egoisme i aquells valors amb els que anem per la vida no siguin precisament just aquests valors de tipus egoista. Hem d'aprendre a controlar l'egoisme i, per tant, hem d'aprendre a controlar i a utilitzar la raó i la intel·ligència per controlar les nostres i educar les nostres emocions.
Doncs moltíssimes gràcies una vegada més per haver acceptat la nostra invitació, malgrat el poc temps que tens, que hagis pogut dedicar una estona a Ràdio Falset. I la veritat és que pensem que els nostres oients hauran gaudit d'aquesta entrevista per la quantitat de coses que ens has arribat a ensenyar.
He de dir que l'agraïment és meu per poder-me explicar sobre aquests temes, que per mi sempre és un plaer.
Doncs moltes gràcies i fins una altra.
Fins una altra.
Moltíssimes
encantat.
Gràcies.
Doncs fins aquí el programa L'Art d'Educar. D'aquí una estona us deixarem amb l'informatiu amb el Jordi Soldevila. I recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge a les 8 del vespre, a les 6 de la tarda, i el dimarts a les 8 del vespre. L'Isabel Gaià, el Jordi Soldevila, que ens ha fet de tècnic, jo mateixa, la Dolors Sallés, us desitgem un bon cap de setmana.